salutacions, una jornada més, ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, 5 minutets, els que passen de les 12, molts convidats que de seguida repassem i presentem, però en primer lloc Núria Goterris, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Doncs ja estem així un dilluns més, acompanyant-los a tots vostès, un 10 de juny en el que ja se va notant la calor, les bones temperatures. Tenim ja al voltant de 24 graus de màximes, 16 de mínimes, hem de dir, Seila, que les temperatures són un tant més baixetes que a finals de la setmana passada.
Jo no sé si és l'oratge o què, però jo porto una mona damunt, que hi ha tant d'oratge pel matí caloreta, per la nit frescor, no ho sé, la veritat, però bé, ahí estem, a veure, donen pluja o què per a demà?
Doncs sí, no? Per aquesta setmana donen pluges per a dimarts i per a dimecres. Pareix ser que la resta de setmana estarà el cel ennuvolat i, a més, hem de dir que baixen les temperatures, que demà pegaran un bon baixó, eh? Arribaran als 21 graus de màximes i als 12 de mínimes.
No es notarà potser tant en aquestes mínimes, sí en les màximes, ja veurem si es complís, tot i que sembla que de cara al cap de setmana pot millorar una miqueta la situació. Fet aquest apunt meteorològic, aquí tindrem avui fent-nos companyia?
Doncs avui, entre d'altres, ens acompanyaran, parlarem amb FAMPA Castelló Penyagolosa, perquè és molt important que parlem d'educació, tenint en compte que està a punt de finalitzar el curs escolar. Volem fer un balanç d'aquest curs escolar. I no només això, sinó que les extraescolars estan pendent d'un fil. Què passarà amb aquestes extraescolars? Parlarem amb FAMPA Castelló Penyagolosa i amb el coordinador de les AMPES de Vila-real al respecte, perquè està la cosa complicadeta. Aprofitarem també per a preguntar-li més aspectes educatius.
I també d'educació parlarem, en aquest cas, d'aquesta tan comentada prova de selectivitat de matemàtiques 2. La van tenir la vesprada del primer dia, els que tenien aquesta prova, ja se sap que hi ha diferents opcions en selectivitat, i avui parlarem amb un professor de matemàtiques des de l'acadèmia, Ignasi Clausell.
Sí.
Ens dirà si realment era tan difícil, no era tan difícil.
Si el muntatge tot està paradeta que s'ha muntat, és real o no, no? És per a tant o no?
Ell diu que no tant en la dificultat, perquè és matèria que està dins del temari, però potser sí la duració, perquè d'ell, per exemple, diu que ho va fer, aquestes dues opcions, si eren uns 50 minuts, que per a un estudiant s'ha de multiplicar, diguem, per 3, perquè 50 minuts és el temps que ha gastat ell, diguem, la mitjana de professors, no? Aleshores, no tant la dificultat, que és, com dèiem, matèria de curs, potser sí el temps que se'ls va donar, ja que és hora i mitja, entre que llitges, no llitges, hora i quart, hora i mig.
Que no fa falta que se compliquen tant, no? Que els ho fiquen tan complicat, pobres. Jo crec que ja han mostrat durant tot el curs que saben i que tenen capacitats com per apretar-los tant, no?
Doncs això també té possibilitats, no? Diferents lectures, si consideren que ja és una prova del que pot ser, perquè
jo de veritat que no puc entendre per què ho compliquen tant. Però deurien facilitar i ajudar.
Una miqueta sí, però és això, no? Que també coneguen, no? Ja que són gent que estarà adreçada a carreres més tècniques, enginyeries, matemàtiques...
Sí, però ja ho aprendran al llarg de la carrera.
Però bueno, Ignasi diu que mal del tot, home, que igual se podia fer alguna coseta, però que per a que vagin aprenent, no? I que tinguin capacitat de reacció.
Perquè és que a lo millor el que pot arribar a passar és que una persona que és vàlida per a entrar a una carrera, per culpa de que ixa nota li baixa la mitja, no pot entrar a fer la carrera que li fa goig i que serà boníssima, a lo millor, en la seua professió.
Doncs veurem a veure què passa, perquè es coneixerà aquesta setmana la nota, a veure si realment són tan baixes, si diguem es fa una gràcia, no?, i es tenen en compte alguns criteris, no són tan durs, no?, doncs veurem a veure què passa.
Doncs aquesta és una de les protagonistes que estarà acompanyant-nos, així com també ens acompanyaran des de Fundació Caixa Rural per a presentar-nos una reunió que tindrà lloc aquest mateix dimecres. Reunió dirigida a les associacions que de forma habitual utilitzen els espais de la Fundació Caixa Rural per a explicar-los la nova normativa, el nou funcionament, els nous espais. Per a tot això, vindrà a explicar-nos al respecte més detalls el secretari de Fundació Caixa Rural, Josep Ramos.
I també parlarem de festa, en aquest cas l'anual de la Joventut Antoniana. Ja va començar.
Ja comença.
Va començar dissabte amb una visita a la residència de majors a Almassora, però el gruix arriba aquesta setmana, el tríduum aquests primers dies, després la festa gran i la festa principal diumenge. Així que parlarem amb la seva presidenta, Maria Casabó, que ens donarà una pinzellada més d'allò que han previst.
A més, hem de dir que és moltíssima la gent que participa, que se suma a aquesta festa de Sant Antoni, de Joventut Antoniana, una associació tan, tan important per a la nostra ciutat i que tant de bé fa per les persones més necessitades. Doncs celebra la seva festa i nosaltres estarem ahí per a recolzar-los i per estar al seu costat i per a fer ressò de totes les activitats que van a portar a terme, així com també totes les activitats i totes les notícies que durant el cap de setmana s'han anat generant a la nostra província a nivell polític. Les repassarem a partir de la una del migdia, aturant-nos, com sempre, a parlar de les de Vila-real d'una forma més atenta. En tenim alguna de caneleta en rama?
Doncs, per exemple, la reacció al comunicat de Compromís respecte que no volia formar part de l'equip de govern els propers 4 anys, encara que es produirà aquesta proposta, els socialistes que aquest mateix dia van recomunicar, criticàvem la duresa.
El que farem és recordar-li als nostres oients del comunicat de Compromís, que era el primer que se publicava, que s'enviava als mitjans allà cap a les 12 del matí, i després per la vesprada s'enviava un altre comunicat per part del Partit Socialista. El recordarem, els dos comunicats, a la una del migdia.
Així és, perquè els socialistes van informar en aquest comunicat que des d'avui estava previst iniciar aquesta ronda de contactes, així que veurem com queda, perquè ja aquest dissabte és el ple de constitució de la nova corporació municipal, així que ja veurem finalment què passa.
Doncs tot això és el que tindrem en aquest programa de dilluns. Esperem que l'agarreu amb energia, que ja estem al mes de juny, ja fa caloret i tenim moltes ganes de contar-te moltes coses. Bueno, hem de dir que estem ja en aquesta recta final abans de la investidura,
Així és, pendents de tota l'actualitat política. Avui donarem una treva perquè encara diguem n'hi ha molts assumptes que polir, ho anirem comentant durant la setmana.
Però durant la setmana repassarem, ens anirem a diferents localitats a veure com van transcendint aquests pactes de govern. Qui governarà en cada localitat? Doncs durant la setmana anirem contant-ho.
Ara és moment de saber què passa, de què es parla a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs, per exemple, estem parlant, se parla molt de tecnologia. La operadora Vodafone que ha confirmat que a partir del proper 15 de juny començarà a prestar el servei de 5G en 15 ciutats d'Espanya. 5G, això anirà com una moto, no?
Jo que sé, a mi hi ha tanta G. A mi metros de 4G, que és la ràdio esta que estem ara, i jo ja me perd, la veritat és que sí, però bé. I també me perd que en aquestes boy band, en aquestes agrupacions o grups de música de xics, en aquest cas de Corea del Sud, són ATEEZ. Sembla que són ara lo más de lo más o que tenen molts seguidors arreu del món i han fet que també un dels seus singles, el One to All, siga hores d'ara tendència. Així que doncs molta gent penjant imatges, fotos, vídeos d'aquesta boy band de Corea del Sud.
Bé, i per desgràcia hem de parlar d'un succés en Aranjuez perquè un home mata a dos cunyades i ferix a la seva sogra. Increïble, Continuem parlant de homicidis, de violència, i no n'hi ha dia que no ens despertem amb aquestes males notícies, amb aquestes notícies tan tristes, i que, de veritat, si no t'agrada algo, ves-te'n lluny, però no provoques un homicidi. Pareix ser que ha sigut en una arma de foc, presumptament, i bueno, és això és el que està sent notícia, un home en Aranjuez.
I també es parla d'esports, en aquest cas del preparador físic del Real Madrid, Pintus, Antonio Pintus, que deixa el club en les properes hores. El preparador físic italià se'n marxa a l'Inter amb Antonio Conte, debuta el distanciament que manté, sembla, amb Zinedine Zidane.
Doncs Pintus, el futbol, no? És notícia, que és normal. També és notícia Luis Bárcenas. I diràs, ui, este ara per què?
Què ha fet?
Doncs mira, pareix ser que va interior va borrar amb fons reservats les huelles del robatori a Luis Bárcenas en la operació Kitchen. Això pareix un culebró. Uh-huh. Això pareix que no siga ni real, eh?
No ho sé.
Però ho està sent, que és el pitjor de tot. Això és molt fort, eh? Que vagin apareixent aquest tipus de notícies.
Uh-huh. Així és, escàndols, no?, en aquest cas.
Que corrupteles, no? I, sí. I que coses més increïbles que passen. Uh-huh.
Però mira, no passen només així, també, segons ha publicat el portal The Intercept, respecte a Brasil, aquest portal que ha difós documents que comprovarien o corroborarien un complot contra el partit de Lula da Silva. Així que
també,
també n'hi ha tela que tallar ahir a Brasil respecte a un dels seus presidents.
Bé, jo crec que se'n salven pocs, eh? Uh-huh. Increïble, sí. Si se destapara tot és increïble. Doncs parlem d'algo positiu. Bueno, positiu tampoc, però és una figura que és positiva, Antonio Gaudí. Uh-huh. Tal dia com avui, el 1926, faltava aquest arquitecte espanyol que, bueno, jo crec que qui no el coneix, no? I qui no coneix la seva obra, tenia 93 anys quan va faltar, o sigui que va faltar major. I el millor de tot és que ha deixat un llegat impressionant. Uh-huh.
I també es parla, crec que ho comentàvem la setmana passada, d'una fusió, en aquest cas Mediaset Espanya, que ha anunciat la fusió amb la matriu italiana per a crear, diuen, un gegant europeu. Així que IS o NICE, aquesta MFE, Media for Europe. Mm-hmm. A veure, no sabem en què podrà canviar, no?
Però no ho sé.
És això, no? L'IBEX diuen que també en ratxa amb el focus en Mediaset i BBVA.
I després també m'apareix a mi, com a tendència a Twitter, viva el vino. Uh-huh. Però, sincerament, no sé ni el per què, no? Perquè està apareixent aquesta notícia, o sigui, aquesta frase, per tot arreu, en tot tipus de comentaris, s'aprofita per a tot.
Mira, jo crec, és que és una cosa molt friqui que vam veure l'altre dia, que es va fer com una guerra civil a Espanya, no? Mitjançant una espècie d'algoritmes, un programa informàtic, i és que sembla que aquesta guerra civil la guanya la Rioja. Aleshores, debuta que la Rioja és la cuna del vi, per això viva el vi, no? Perquè la Rioja...
Però quina guerra civil?
És que era un bot d'aquests informàtics que li havien ficat com uns algoritmes i
el
que anaven fent és que ells a soles, no?, les comunitats o les províncies anaven lluitant per saber qui ganava, qui guanyava. Sembla que a Espanya ha guanyat la Rioja. Està també...
Una fricada.
Sí, molt gran, però que també està en versió mundial. O sea, n'hi ha una guerra mundial informàtica per a veure quin és el país més fort.
Bé, i tanquem ja amb la remuntada de Rafa Nadal, que s'està uh-huh. parlant moltíssim. Ahir se parlava sobre aquest gran esportista que porta el nom del seu país allà on va, i és que després de perdre el segon set per 7-5, el tenista espanyol no ha donat treva a Thiem, al que li ha guanyat el tercer set per 1-6 en 24 minuts. Els fans, com a locos, destacaven aquesta gran remuntada en la final del Roland Garros. Uh-huh. Ens quedem amb això?
Sí, jo crec que sí, perquè n'hi ha algunes altres cosetes, però jo crec que les més destacades són les que hem comentat.
Doncs aquestes són els assumptes que són tendència a Twitter.
Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Desde luego, Rodrigo, el jardín del vecino luce mucho más que el nuestro. Algo hemos hecho mal este año.
Yo te lo digo, covadonga querida. ¿No has visto el catálogo Bitman de este año? Pero yo sí. ¿Y hoy nos traen un pedido?
Y unos enanos de escayola.
Ay, señor, llévame pronto.
Ya está disponible el nuevo catálogo de jardín de Big Mat para que este año luzcas jardín.
Visita la exposición en Big Mader Arbo, Avenida Pío 12 55, Villarreal.
¿Tens gana? Menja fruit fruta y verdura.
En Menjar-se és un programa per a incrementar el consum de productes lactis i de fruites i hortalisses de proximitat i de temporada entre l'alumnat de primària de la Comunitat Valenciana. El consum habitual d'estos productes ens ajuda a prevenir malalties, a mantenir el cos hidratat i a guanyar en vitamines, antioxidants i fibra. És un missatge de la Unió Europea mitjançant el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
Vols aprendre a tocar el contrabaix, el trombó, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol professional? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 5 de juny de 4 i mitja a 8. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 3 de juny de 5 i mitja a 8 de la vesprada. Ah, i recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. T'esperem!
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Triple, que bé jugues al bàsquet, Manel.
Sí, tu també pots. Apunta't a mi i ho veuràs. Ja que és mestre match, és gratis.
I com m'apunte?
Dile als teus pares que entren en la web del club www.ebvilaionetreal.com o que passen pel centre de tecnificació. Entrenem els dilluns, dimecres i divendres per la vesprada.
M'encanta, vull que arribar a jugar com tu.
Clar que sí, ens ho passarem genial. Vine a jugar amb nosaltres.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Viaje con nosotros.
No queremos a nadie sin vacaciones. En escapad.es encontrarás las mejores ofertas y hasta 200 euros de descuento en hoteles, paquetes, circuitos y cruceros. Reserva en escapad.es o en la avenida La Mura 15. Escapad, tu agencia de viajes, en internet y en Villarreal.
Viaje con nosotros.
Noticias curiosas.
Que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo.
De 24, moment de començar el repàs per aquestes notícies curioses.
Doncs sí, anem a començar parlant de les plomes que van poder aparèixer, diu que 100 milions d'anys abans que les aus. Què te pareix, això?
A veure.
No sé, mira, el que canvia tant la imatge ideada de dinosaures, aus i pterosaurios, com el paper i les funcions del plomatge en l'evolució dels animals. Un estudi que han realitzat els investigadors de Xina, França, Irlanda i Regne Unit en un treball que han publicat en una revista que combina noves informacions sobre paleontologia i biologia del desenvolupament molecular, diu que la troballa clau es va produir a principis d'aquest any quan es van trobar plomes en tesoràurios, el que indica que si aquests animals les portaven, és que estructures queratinoses van sorgir en les profunditats de l'arbre evolutiu molt abans de que aparegueren els aus, les aus. Perquè l'au més antiga és l'Archaeopteryx, que es va trobar per primera vegada en el Juràssic tardío del sud d'Alemanya en els 1861. Uh-huh. I que pareix ser que abans d'això ja s'havia trobat doncs, plumes en altre tipus d'animals.
Uh-huh. Vamos a ver. Curiós, no? Els estudis. No sabem la utilitat que pot tindre o no, però d'ells segur que en té, no? Però bé està. I parlem ara d'un grup de música que amenitzava la visita dels clients a un centre comercial de Guadalajara, Mèxic, i que va decidir tocar el tema My Heart Will Go On, molt popular gràcies a la pel·lícula Titanic. Ho van fer quan l'aigua de pluja va començar a filtrar-se per la teulada i es va inundar la part de baix del complex. És que també, quina guassa. Els visitants no van poder reprimir les seues ànsies i van gravar l'escena amb els telèfons mòbils.
Claro, va ser menos... tot un... va ser graciós.
Home, sí, perquè ja passa molt de temps des del drama de Titanic, no? Però bé, les imatges, òbviament, es van fer virals als pocs minuts en les xarxes socials.
Normal.
Així que, com dèiem, no? Els visitants doncs, van començar a pujar-ho i en pocs minuts, ale, ja ho tenien. De ben segur que el grup ara ho
va tindre xis pel grup.
Sí, sí, també pensar-ho, però mira...
Bé, parlem ara també d'un home, de Samuel, que té 27 anys, bueno, un xicuelo, no sé com vulguis dir-ho, que serà jutjat en Valladolid perquè sí. Va robar 3 tangues en una vivenda de Peñafiel. O sea, tu entres en una vivenda per a robar 3 tangues. A veure.
Sí.
S'enfronta a una condemna de 4 anys. Claro, allanamiento de morada, m'imagine. Doncs a aquest home se li imputa per part de l'acusació pública un delicte continuat de robatori amb força en les coses en una casa habitada de manera provisional. El juici es celebrarà l'11 de juny, demà mateix, en el jutjat de lo penal número 3 de la capital, i l'acusat es va dirigir a una vivenda, pareixer, situada en Peñafiel, en la matinada dels dies 3, 7 i 10 de setembre, i després de saltar el mur i una verja, va accedir a l'interior. Va pujar les escales que donen accés a la primera planta, va entrar en el balcó on es trobava el tendedero i se va apoderar de, en cada un dels 3 dies d'un tanga que era de la filla de la propietària. Estaria obsessionada en ella.
Me suposo que sí, no? Per a fer-ho 3 dies, no? Però bé, ja veurem. És això, no? Que diuen que les causes o el motiu no ha transcendit, però sí, una miqueta raro, però bé. I ara anem amb una altra d'aquestes notícies científiques, curioses també, i és que gran part de Sibèria, una ampla regió situada a la Rússia asiàtica, podria ser habitable a finals d'aquest segle degut al canvi climàtic, segons un estudi que han dut a terme membres del Centre d'Investigació Federal de Krasnoyarsk a Rússia i també l'Institut Nacional de l'Aerospai als Estats Units. L'estudi, que s'ha publicat a la revista Environmental Research Letter, es basa en escenaris climàtics actuals i previstos per examinar el confort climàtic de la Rússia asiàtica i avaluar el potencial d'assentaments humans en aquesta zona del planeta al llarg d'aquest segle. Amb 13 milions de quilòmetres quadrats, aquesta part de Rússia, l'asiàtica, que va des de l'est dels Urals cap al Pacífic, representa el 77% de la superfície terrestre d'aquest país. Tot i això, la seva població suposa un 27% del total i es concentra al llarg de l'estepa forestal, a la zona sud, que té un clima confortable i un sol que resulta fèrtil. Les migracions humanes, han explicat els responsables d'aquest estudi, s'han associat amb el canvi climàtic. A mesura que les civilitzacions desenvolupaven una tecnologia que els va permetre adaptar-se, els humans es van tornar menys dependents del medi ambient i, particularment, diuen, en aspectes vinculats al clima. Són paraules d'Helena Parfenovo, una responsable del Centre d'Investigació Federal de Krasnoyarsk i autora principal de l'estudi, que afegeix que volíem saber si els canvis futurs en el clima podrien fer que les parts menys hospitalàries de la Rússia asiàtica es tornarien més habitables per als humans. Sembla que així serà. El que no sabem és si és molt positiu, no? Perquè això malauradament es deurà al canvi climàtic i a les condicions, no? O segurament a l'augment de les temperatures, que farà que siga més agradable i que tampoc que siga tant el fred ni la neu que vestís o tinc de blanc aquesta zona, la Rússia asiàtica. Doncs bé, amb aquesta notícia curiosa ens quedem. 12:30, una xicoteta pausa, de seguida més assumptes i convidats a la 92.2.
Pero el verano se volvió un invierno.
Dentin y Policlínica, especialistas en implantología avanzada. Últimas tecnologías al mejor precio, ortodoncia, estética dental y muchos más servicios a tu alcance. Dentin y Policlínica, Marqués de la Ensenada 42 o 964-09-9721. Nuestro destino, tu sonrisa.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club de Tenis Villarreal ofrece cursos para este verano, del 24 de junio al 2 de agosto, desde los 4 hasta los 16 años. Stage iniciación, perfeccionamiento, competición y alto rendimiento con tenis, pádel, natación, mini partidos y preparación física, transporte incluido, plazas limitadas. Último día de inscripción, jueves 20 de junio. Reserva tus semanas en el 964 53 11 14 y en www.tenis-trainer.com. En Bocatería Roma te ofrecen variados almuerzos populares y menú diario, todo en un ambiente animado y distendido. Y por las tardes ven y disfruta de una buena tapa acompañada por una cerveza bien fresquita. Bocatería Roma, en Avenida Río Ebro de Villarreal.
10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 6 al 17 de junio, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos.
Calidad con 7 años de garantía.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525. Citricultor, protege tus naranjos y mandarinos contra ácaros con Dinamite, el nuevo acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Agripesa, venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola y jardinería. Distribuidor oficial de motosierras y maquinaria Steel, cortacéspedes Viking y motoazadas Movica. Servicio oficial de Lombardini e Ilemo Ardi con la confianza de un servicio técnico especializado. No dude en visitar nuestras instalaciones en la calle La Plana 36 de Villarreal. Teléfono 964 52 68 80.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club de Tenis Villarreal ofrece cursos para este verano, del 24 de junio al 2 de agosto, desde los 4 hasta los 16 años. Stage iniciación, perfeccionamiento, competición y alto rendimiento con tenis, pádel, natación, mini partidos y preparación física, transporte incluido, plazas limitadas. Último día de inscripción, jueves 20 de junio. Reserva tus semanas en el 964 53 11 14 y en www.tenis-trainer.com. En Cane me encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Cane, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Molt es va parlar la setmana passada, els que tenen el seu entorn algú jove que va fer selectivitat de ben segur més, sobretot si van fer aquest examen de matemàtiques 2. A més, que et caiga el primer dia de vesprada, no sabem si anima, desanima o què passa. Per tal de saber realment si era tan complex aquest examen, si tenien motius de queixar els estudiants, també els professors, no? de la dificultat d'aquesta prova, tenim un professor de matemàtiques, expert també en aquesta matèria des de l'Acadèmia Ignasi Clausell, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs davant estan, no, també heu sigut molts professors de matemàtiques els que heu compartit, els que heu donat resposta. Era tan os aquest examen?
Mira, el fet de que molts ens hagem aventurat, o aventurat, tampoc aventurat, no? Ens hagem ficat a resoldre'l i a fer pública la resolució, ja diu algo al respecte de l'examen. Molts altres anys el fem, el quedem per nosaltres, uh-huh. l'ensenyem als nostres alumnes i no el fem públic com ara l'han fet. I molta gent l'hem fet, l'hem publicat en les nostres pàgines de Facebook, en molts puestos, inclús en foros de debats, en grups de Facebook o grups de WhatsApp on estem diversos professors de matemàtiques, tots hem debatit i hem parlat sobre el tema. Per tant, això ja diu que algo passa en aquest examen, perquè si no, no haguera hagut i se debat entre els professors. Jo sí que tinc que dir, a favor de l'examen, que tot el que hi ha està en el temari. O sigui, res n'hi ha de fora del temari del que és el segon de batxiller. Per tant, l'examen, d'alguna manera, està dins del temari. Sí que també tinc que dir, a costat dels alumnes, que el tema, l'examen és molt llarg en quant a la resolució, en quant a totes les operacions que té, és molt llarg, i després tenis del que ha estat la norma, o ja no la norma, sinó la manera de ficar els exàmens dels últims anys. O sigui, els alumnes que s'entrenen normalment fent els exàmens dels últims anys, doncs han vist que aquest examen té algunes coses bastant diferents respecte al que ha sigut dels últims anys. I aquestes diferències fan que sobretot en un examen, en l'atenció d'un examen, l'atenció de la selectivitat, l'atenció del primer dia de la selectivitat. Tal vegada, si hagués sigut l'últim dia, no dic que l'examen hagués sigut més fàcil, però n'hi ha menys tensió, no? Uh-huh. L'atenció de l'examen de selectivitat, l'atenció del primer dia de selectivitat, tot això fa que a banda de que és diferent a altres, l'alumnat l'hagi percebut com a molt més complicat que a altres anys. És més llarg de resoldre. Jo no vaig a dir que és fàcil, perquè no ho és, ¿vale? El fàcil, però tampoc és una cosa tan extraordinària com pel debat que s'ha generat. I ja no dic el debat en la societat, sinó inclús els professors de matemàtiques que m'està parlant. Vull dir, tampoc és una cosa tan extraordinària. Però sí que és diferent bastant als altres anys, i els alumnes l'han percebut com a molt complicat. Uh-huh. Això sí que és cert.
És culpa dels professors que igual també se senten a preparar exàmens tipus? És culpa de qui dona les matèries, de que hi ha molta quantitat de contingut per a donar en els mesos de curs? Què pot haver fallat, no?, per a que, tot i estar en el temari, doncs s'hagi vist aquesta complexitat?
Jo no buscaria culpables, o sea, no és culpable ni el professorat que dona el temari, ni el mateix professorat que fica l'examen, ni els alumnes que l'han patit i que l'han percebut com a molt complicat en l'examen. No és culpa de ningú, sinó senzillament és un fet que ocorris, que t'han ficat coses tan diferents a lo que has estat entrenant, i per tant doncs l'has percebut com a molt complicat. És com si anàvem a jugar a futbol i estem entrenant en gent de preferent, i el partit el juguem contra gent de primera divisió. Pues, clar, evidentment, si entrenem per un partit de preferent, pues, el salt és molt qualitatiu. Pues, així ha passat igual. La gent va estar entrenant en uns exàmens un tant més fàcils que estos i molt iguals tots, i quan arribes a l'examen te fiquen una cosa en algunes parts d'ell diferent a lo que han sigut els últims anys, i això pues, te ho complica. Mira, la pregunta, una de les preguntes polèmiques, la pregunta del famós teorema de Rolle, feia molts anys que no s'hi ficava el teorema de Rolle. Tal vegada inclús n'hi ha algun professor, no dic tots, però algun professor que inclús en classe potser ni el conta o el conta molt de passar, perquè com feia tants anys que no ho ficaven, pues, entonces, claro, la gent, el temari és molt llarg i n'hi ha moltes coses que explicar, entonces diu, això no ho fiquen, pues ho expliqui un poc de passar. Ara així del teorema de rol, clar, no, si ho va explicar de passar, un després no ho ha entrenat en, quan ha preparat l'examen, doncs evidentment això n'hi hauria alumne que potser està dissonava xino el teorema de rol. N'hi ha altres que no, perquè n'hi ha gent que l'ha fet i l'ha fet bé el problema del teorema de rol. Per tant, senyal de que s'ha explicat a classe. Però diguem-ne que per la gent, per el que és el normal, el 80% dels estudiants de selectivitat, potser els ha resultat complicat aquest exercici. Sí que en l'opció B de l'examen, el problema 3, jo considero que és un tant, si no difícil, molt estrany. Mescla conceptes de física, en matemàtiques, ja és un problema de per si complicat, és un problema del que s'anomena optimització de funcions, i és un problema complicat, és un problema que moltes vegades aquesta opció on està aquest problema, els alumnes tendeixen a deixar-se-la quan llegeixen aquest problema. Per tant, si ja és de per si és un problema complicat, si damunt el mescles en conceptes de física, com ha sigut este, i n'hi ha gent que no estudia física en segon de batxiller, que van per un altre camí, doncs i aquest problema el converteix en complicat i aquesta segona opció. Després tinc a dir, la segona opció és un poc més curta de desarrollo que la primera, i té el, però té el problema més complicat, perquè té el problema este de física, per tant fa que la gent opte per l'opció llarga, diguem-ne, de desarrollo, i l'opció de desarrollo és bastant llarga. Jo hem parlat en foros, en molts professors de matemàtiques que estan tant d'ací de la Comunitat Valenciana com de fora, que l'han vist i l'han resolt, i tots hem coincidit en el mateix. Molta gent ha parlat de que ens ha costat desenvolupar el fer l'examen 45 minuts, 50 minuts, una hora, tots al voltant de diguem-ne, al voltant d'uns 50 minuts. Pensem que l'examen de selectivitat costa tenen de temps una hora i mitja per fer-lo, i lo normal és que quan tu te fiques a fer un examen, multipliques per 3 el temps que a tu t'acosta de fer-lo per a que els estudiants el facin, no? Si a nosaltres ens ha costat, diguem-ne, 50 minuts, si multipliques per 3 estàs fora de l'hora i mitja, estàs molt, molt lluny de l'hora i mitja, nois. I n'hi ha que tindre en compte que els estudiants de selectivitat tenen que perdre uns 10 minuts de temps aproximadament llegint-se bé les dues opcions abans de començar a fer per a triar si fan l'opció A o l'opció B. Per tant, el temps no és una hora i mitja, ja són una hora i 20. Aproximadament, no? Si estem en aquests paràmetres, serà una miqueta massa llarg. Jo espero que les notes al final no siguin tan dures com potser avui podríem pensar, no? Jo penso que al final, per el que siga, perquè la gent li haurà així millor del que se pensa, perquè el que ha passat és que com és molt llarg, no has acabat de fer-lo, entonces la sensació és molt roïna, ah, és que no ha acabat i ara me baixarà la nota, so, i després al final les notes no reflectiran tant d'ixe, espere, ixes baixades o ixa mala sensació de després de l'examen. Espere, això ho veurem esta setmana quan isquen les notes publicades, però això no lleva a que l'examen era llarg en quant al desenvolupament dels exercicis. Per lo menos al meu parer, era llarg. I al meu parer i al de gent que m'està parlant.
Algun alumne ha passat, teus, han passat per aquest examen?
Sí. I quines són les sensacions en cas que sí, que ja es digui sí?
Sí, jo tinc alumnes que han passat, això va ser el dimarts de vespre, el dimarts quan van acabar acabar l'examen, molts d'ells em van enviar un WhatsApp ja dient-me que l'examen havia sigut molt complicat, i clar, jo no l'havia vist, i els vaig dir, no em digueu només complicat, envieu-me una foto en l'examen, si el teniu, i em van enviar una foto, i entonces el vaig veure en aquest moment, estava fent classe i no vaig poder, el vaig veure per damunt i vaig veure, així per damunt la sensació va ser, està tot en el temari, tampoc és excessivament complicat, però després quan ja em vaig assentar en tranquil·litat i vaig ficar a fer-lo, vaig dir és llarg de desenvolupament, i sí que tenia raó. Per tant, la sensació dels alumnes ha sigut la general. Després m'han contat que hi ha gent plorant de l'examen. Tens que tenir en compte que la gent, sobretot la gent que hi ha plorant, la gent va molt, molt sugestionar per la nota que necessita. Hi ha gent que vol fer determinades carreres i necessita unes notes altes, i llavors van ja en un sofriment, en una angústia, no a l'examen de matemàtiques, sinó a la selectivitat, perquè pensen que es va baixar la nota i ells necessiten una nota, i s'angústia, pues, quan es plantegen un examen així, pues, exploten. Entonces, aquesta gent que ha plorat és gent que ja entrava en una angústia molt gran, no a l'examen de matemàtiques, sinó al primer dia de selectivitat. Jo crec que això, d'alguna manera, algú hauria reflexionar-lo i donar-li un valor a les altres coses. La gent no pot anar tan mal a un examen, tan mal sentimentalment, no pot anar pensant de ni sa nota, ni sé que necessita això, necessita allò, i que explote en un determinat moment com està assegut en aquest examen de matemàtiques, perquè això també li resta capacitat a l'alumne. Quan ell entra ja tan sugestionat a un examen, li resta capacitat, i quan comença a llegir un examen que li resulta un poc diferent a lo que ha sigut els últims anys. Heu juntes en la suggestió que du damunt, jo crec que això és un plus de dificultat a l'hora de fer l'examen. Entonces, jo crec que la selectivitat, alguns aspectes d'ella, ja no dels exàmens, sinó de lo que és la prova en si, les notes i demés, se deurien revisar, perquè sí que és cert que l'alumne el suggestiona d'una forma molt gran i arriba a l'examen en molt males condicions. No dic tots, perquè n'hi ha que arriba molt tranquil perquè no necessita nota, però la gent que necessita nota, gent que vulgui estudiar medicina i que vulgui estudiar certes coses, arriben amb un to afectats i amb un to atacats a l'examen. I això sí que deuria revisar-se la manera en la que se fan les notes i la manera en la que se fa este tipus d'exàmens. I després sí que la gent que fica l'examen, d'alguna manera, que siguin conscients que l'alumne és l'alumne, que l'alumne arriba on arriba, i que entra un examen en molta suggestió damunt i en moltes coses, i per tant una cosa que a nosaltres ens pot pareixer fàcil, i dic, jo en casa no em va pareixer fàcil, no em va pareixer llarg, però jo estava en casa, jo no estava en l'examen en l'atenció d'ells ni necessitant d'una nota. Entens? Si a lo que jo vaig, a la sensació que vaig tindre, li sumes tot això altre,
la motxilla, no?
Tota aquesta motxilla, pues l'examen és més complicat. No l'examen en el paper, sinó la situació és molt més complicada, i a poc que te se complica algun exercici, vas explotant. Duix l'atenció de tot el dia. Tot això jo crec que haurien tindre en compte la gent que fica l'examen, o els exàmens, no sol el de matemàtiques, i d'alguna manera ficar coses un poc més facilitat a la gent, tampoc passa res. Això és una prova per veure el nivell en el que està i igualar nivells. Entonces, tampoc tens que exigir una cosa molt diferent, pues intentar que siga igualar nivells. Però, insistís, el que he dit al principi, l'examen, el contingut de l'examen està en el temari, per tant, no s'ha fet res, no s'ha ficat res fora del temari, ni s'ha ficat res extraordinari. Sí que és llarg de resolució, i el problema 3 de l'opció B, un poquet difícil, sobretot per a la gent que no estudia física o que no té pensament de física. Jo crec que aquest tipus de problemes ja és prou difícil una prova com cap paquet que té més clena. També dic una cosa a favor d'aquest problema. Aquesta opció l'està estudiant gent que se'n van a estudiar ciències. Futurs enginyers, futurs arquitectes, futurs metges. Aquesta gent que va estudiar, quan siguin els professionals que ells aspiren a ser, els arquitectes, els metges, no han de tindre un error en un moment determinat. Tenen que controlar tot el que tinguin. O sigui, un metge, quan estiga treballant, controla tota la situació, un arquitecte igual, un enginyer igual. Per tant, tenen que començar a, d'alguna manera, a pensar d'aquestes formes, i tenen que pensar molt, tenen que discutir molt. Per tant, això és una prova de foc per al que serà el seu futur professional. Has arribat una miqueta pronta, no?
Igual massa en cotons els han portat o els poden a selectivitat. Parlaves de que la selectivitat al final el que fa és igualar, no? Diguem, però es parla d'això, de la necessitat d'homogeneïtzar. Com es pot aconseguir això? Perquè, clar, si el temari és el mateix per a tots hacia la Comunitat Valenciana, però després cada professor porta un ritme, segueix uns criteris, com es pot fer realment a la pràctica, no? Ja que també les ciències són molt pragmàtiques.
Sí, no? Bueno, n'hi ha reunions de coordinació on s'expliquen criteris, on s'expliquen parts del temari en les que se té que insistir més, parts en les que s'insistís menys. Per tant, existís tota aquesta reunió de coordinació i tot allò enfocada a aquesta homogenització en quant a la docència. Pues, clar, el professor des de l'aula fa el que vol, el que sap o el que pot, moltes vegades. Però existís aquesta homogenització, i l'examen l'únic que intenta és avaluar que els continguts siguin més o menys igual, que la gent opta a la universitat de la mateixa manera. Per tant, aquest esforç s'està fent des de tots els estaments, des dels professors que estan en els instituts, les juntes coordinadores que fiquen els exàmens, i inclús també la pròpia conselleria. Per tant, això ja s'està fent. El que ja és, d'alguna manera, jo crec que una de les coses que falta, una de les pates que falta, és que intervinguin d'alguna manera els alumnes en la realització, no en la realització, sinó en la confecció de l'examen. O sigui, tal vegada, a mi els problemes, primer, antes de ficar-los a l'examen, se podrien testar en els mateixos instituts, enviant-los problemes pareguts als professors, i que hi haguera un feedback de com ha funcionat allò en els instituts, i entonces, tindre primer un test de com ha anat. O millor seria important, o seria recomanable, abans de fer un examen, i a millor pues, tal volta certs problemes no apareixerien en l'examen perquè s'ha testat que la cosa ha anat massa complicada en els instituts. Tot i que l'examen, quan se feia en l'institut, tampoc té la mateixa atenció ni la mateixa situació que té un quan està en selectivitat. Però així i tot, si allí ja pot resultar difícil, pues, en l'examen de selectivitat encara més. Tal volta això seria un camí, que certes coses se testaren abans de ficar-les, i se miraran, pues, no anem per així perquè a la gent li ha costat massa, i llavors tindries dos moments d'avaluació. Tindries el moment d'avaluació de l'examen i el moment en què han anat testant per diversos instituts com estava el nivell, com estava el nivell o com està el nivell de la gent. I llavors ja no és només la prova, sinó aquesta homogenització se faria via la prova i via la, el, diguem-ne, la prova anterior que s'han fet per als instituts. Tal vegada això seria, seria interessant. El que també hi ha que fer és no baixar el nivell per aquestes circumstàncies. És a dir, pensem en el que he dit abans, la gent que passa per aquest examen són futurs enginyers, futurs metges, futurs arquitectes, gent que se'n va per la rama de ciències. No podem rebaixar el nivell o no devem rebaixar el nivell, perquè si se rebaixa el nivell tindrem professionals no tan bons com han estat fins ara. Per tant, no n'hi ha que rebaixar el nivell, però sí que n'hi ha que anar fent les coses per a que no se produeixi aquest xoc el dia de l'examen. Jo crec que el que més ens ha impactat a tots és el xoc que s'ha produït, no? I el que ha sigut notícia és el xoc que s'ha produït, i el xoc ha sigut el juntar-se moltes circumstàncies, entre elles lo llarg que és el desenvolupament i, per tant, la dificultat que els ha aparegut als estudiants.
Això, sumat a les noves tecnologies, l'efecte ressò, la plataforma change.org, no sé ja si 30.000 o més signatures, tot ha sumat, no? Comentaves el nivell, s'ha perdut un nivell de, per exemple, quan tu estudiaves o quan, bueno, jo soc també uns anys més jove, a d'ara, anar baixant?
Bueno, el temari este de segon de batxiller està al mateix nivell que el de l'antic COU, i el temari està bàsicament al mateix nivell. Sí que és cert que els estudiants, degut a que el procés no és el mateix, no arriben en les mateixes aptituds a fer el segon de batxillerat que s'arribava abans. Dir, en l'ESO se baixa molt el nivell i s'intenta recuperar en dos anys. És molt dur per un professor que en dos cursos tinga que superar tot allò que en, hasta l'ESO no s'ha donat. Entonces, és molt poc de temps, i això fa que certes coses passen per alt, i per l'estudiant també és molt complicat. En l'ESO li s'han donat, diguem-ne, moltes facilitats que després en el batxiller no se donen, perquè tampoc se poden, i n'hi ha molt de temari que explicar. Tal vegada n'hi hauria que redistribuir la càrrega de temari millor en quant als nivells, perquè els dos últims anys, els dos cursos de batxillerat, és molt complicat pel que està donant classe i pel que està recibint les classes, pas dos, perquè ho té que apurar el temari. I ja pense jo l'any que ve, què passarà l'any que ve en la gent que està donant classe, quan s'hagi vist des d'examen. Hi ha alguns que hagin renunciat de donar certes coses en classe perquè feia anys que no hi siguin, l'any que ve no van a renunciar perquè han vist des d'examen. Llavors l'any que ve encara va ser més complicat, perquè, clar, jo m'entenc, si jo he estat 5 anys renunciant a donar el teorema de rol perquè ja no hi sia, i ara me l'he trobat, doncs lo lògic és que ara l'expliquen tot el que toca, inclús fas exercicis, inclús puga ser hasta una pregunta del meu examen. Per tant, no va ser, jo crec que l'any que ve el batxillerat, la gent que està donant classe en batxillerat, pues va a tornar a situacions anteriors. Per tant, va ser més complicat, inclús és massa llarg el temari en aquests dos anys, en el primer i el segon de batxiller, davant de lo de l'ESO. N'hi hauria que repartir millor la càrrega de temari, el pes del temari en els anys d'educació de l'alumne que està en els instituts. I el que veus que ja va enfocant-se a carreres científiques, perquè la nota del batxiller pesa molt davant de la nota de l'ESO. Per tant, n'hi ha que fa afavorir que la gent tinga aquesta nota i si tinga aquesta possibilitat d'anar a estudiar la carrera que vol.
Ja veurem si és més complicat el curs, i veurem si és més complicat o no, perquè igual és que preparen selectivitat després de l'escamó d'enguany, baixen el nivell i és molt de nivell a classe, i després la selectivitat no es correspon. Ja veurem mai què passa d'ací un any.
Sí, això és cert, el que acabes de dir. Tal vegada l'examen de l'any que ve no siga tan complicat com este, ni tan llarg com este, però la gent que dona classe, mira, jo, lo del teorema de rol, hi ha tres teoremes que no se veien tant perquè no hi siguin en els exàmens. Jo sempre els he insistit als alumnes que això està en el temari, això n'hi ha que mirar seu, cuidado en això, perquè pot dir, sempre s'ha insistit. El sistema és d'equacions en dos paràmetres, que hi ha una pregunta que te fica dos paràmetres en un moment donat. Tampoc se ven, perquè feia temps que no hi siguen, o se ven, o millor molta gent en classe, el que feia en feia un o dos i ja estava. Ara ha sigut una pregunta de l'examen, un sistema d'equacions en dos paràmetres. Això s'estudiava molt de passar. L'any que ve, pues, jo estic segur que no va estudiar-se tant de passar. Jo sempre he insistit als alumnes, també, cuidau en els sistemes de dos paràmetres que poden eixir, cuidau en això, n'hi ha que fer-ne algun en tranquil·litat en casa abans de que te puga eixir en l'examen. Així té en l'examen. jo crec que el professorat que dona classe l'any que ve va insistir en aquestes coses, eh? Perquè encara que vaig a una reunió de coordinació i li diguen
que no tornarà,
que no tornarà a passar i que no, el teorema de rol no tornarà a eixir, que jo crec que la gent no va refiar-se en massa i s'agarrarà al temari i diu, ai, que està això, doncs vaig a explicar-lo, ai, que està això, doncs vaig a explicar-lo. Perquè també al final a un li queda la sensació de que ha fet, no que ha fet mal, però que no acaba de fer la faena, que ha fet curt, no? I llavors uno voldrà quedar-se curt i no, jo vaig a explicar-lo, ho van ficar, però jo vaig a explicar-lo tot perquè està en el temari, és la meva obligació i és pels meus alumnes. I si això significa que tinc més suspensos durant el curs perquè estic anant més a pressa i tal, pues mira, si per lo menos m'assegurar que els que arriben a selectivitat no tinga la situació d'enguany, perquè molts professors, quan han eixit els alumnes del que estaven allà a la selectivitat i han eixit els alumnes de les aules, s'han trobat en els exàmens i en la situació de l'alumnat i han tingut que d'alguna manera tranquil·litzar a l'alumnat i però s'han vist de l'examen i han dit és que se n'han passat un poc en el sentit, no perquè han ficat coses extraordinàries, sinó perquè han ficat coses que no estaven així en els últims anys i que és una miqueta llarg de desenvolupament. Uh-huh. És una miqueta llarg.
Quan sabrem els resultats? Per a quan les notes?
Són esta setmana, crec que entre dijous i divendres se sabran les notes, entre dijous i divendres, per tant, això ja està ahí. I jo espero que siguin paregudes a les dels últims anys, que no n'hi hagi una debacle com pareix ser que el debat parla de que tinguin que ser tan roïns, espero que no, espero que siguin unes notes paregudes a les dels últims anys i per tant, potser algo més baixes, però algo més baixes, no una catàstrofe. I aquella gent que ha anat a l'examen i que simple ha fet l'opció A, que era molt llarga de desenvolupar, i per culpa d'això no han acabat, s'ha de tenir en compte que almenys el que han fet està ben fet, i si el que has fet està ben fet, això te suma nota, entens? Encara que no hagis acabat, doncs no tindràs un 8, no tindràs un 9, però tindràs un 7, que és una bona nota. Uh-huh. Pensa que aquestes notes solen fer mitges en moltes altres, i al final el que baixes d'una per el que puges d'una altra, i al final la nota global, jo crec que no va a veure, espere que no veja, es veja tan afectat. Es volia afectar si, per exemple, la gent començarà a traure uns i dosos en aquest examen. Si traus uns i dosos, clar, la mitja baixa molt. Però si la gent que antes traia un 8, doncs ara trau un 7, un 7 i mig, la mitja no baixarà tant, o pràcticament aquest punt, un punt i mitja, o millor l'has pujat en llengua castellana, l'has pujat en altres assignatures i te pot fer la mitja igual que la feia 3 anys. I jo espero que la situació siga aquesta. Uh-huh. Espero, confiem-ho.
Bueno, ho esperes tu segur i esperen tots els estudiants que han passat per aquest examen, doncs Ignasi, veurem si tens raó, no? Si finalment passen un estiu tranquil i no s'arrepensen inclús fer la selectivitat l'any vinent per a intentar treure més nota. I parlem pront, un plaer, com sempre.
Moltes gràcies, i ara també falten la gent que el farà en juliol, que no sé què estaran pensant en este moment després d'haver vist aquest examen, la gent que farà en juliol, però veus, la gent té durant el mes de juny per a preparar-se'l, per tant que pensen això, que n'hi ha parts del temari que n'hi que també ho han de reforçar per si a cas torna així. Crec que no, crec que l'examen de juliol anirà per un altre camí, però bueno, uno té que descuidar-se, és una cosa que torna a ser paregut i lisquen aquestes coses.
Doncs amb aquesta avisada navegantes quede, moltíssimes gràcies i fins pronte.
Moltes gràcies a vosaltres.
¿Tienes problemas dentales? Vivanta Villarreal es odontología, implantología, prótesis, tratamientos integrales. ¿Quieres garantías de un buen servicio al mejor precio? Vivanta Villarreal es calidad, innovación y comodidad. En Vivanta Villarreal diseñamos sonrisas. Vivanta Villarreal, 964-50-67-45. Cuando te ves bien, te sientes mejor.
¿Tens ganas? ¡Menja!
A Menjar-se és un programa per incrementar el consum de productes lácteos i de frutes i hortalisses de proximitat i temporada entre l'alumnado de primària de la Comunitat Valenciana. El consum habitual d'estos productes nos ajuda a prevenir enfermedades, a mantenir el cuerpo hidratado i a ganar en vitamines, antioxidantes i fibra. És un mensaje de la Unió Europea a través del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de la Conselleria d'Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
Vols aprendre a tocar el contrabaix, el trombó, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol professional? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 5 de juny de 4 i mitja a 8. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 3 de juny de 5 i mitja a 8 de la vesprada. Ah, i recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. T'esperem!
A las 10 tengo una reunión, me la voy a preparar.
Hoy he quedado con mis amigas, ¡qué ganas!
Tengo una cita muy especial.
¡Qué nervios! Me voy a repasar el examen de hoy.
Todos ellos van a un mismo sitio, a McCafé, porque saben que van a disfrutar de un espacio pensado y creado para estas situaciones. McCafé, tu mejor momento en McDonald's Ciudad del Transporte, Castalia y en Villarreal.
Dentini Policlínica, especialistas en implantología avanzada, últimas tecnologías al mejor precio, ortodoncia, estética dental y muchos más servicios a tu alcance. Dentini Policlínica, Marqués de la Ensenada 42 o 964-09-9721. Nuestro destino, tu sonrisa.
10 días dura muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 6 al 17 de junio, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos.
Calidad con 7 años de garantía.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Vols aprendre a tocar el contrabaix, el trombó, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol professional? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 5 de juny de 4 i mitja a 8. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 3 de juny de 5 i mitja a 8 de la vesprada. Ah, i recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. T'esperem!
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal doña Ana García Jurado. El entierro tendrá lugar hoy lunes a las 4 de la tarde en la capilla del Tanatorio Villarreal. Velatorio en Tanatorio Villarreal. Camino Ermita junto a cementerio. Descanse en paz.
La Teua Radio. Radio Villarreal. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonista. Protagonista.
Protagonistes Villarreal, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Villarreal i els seus voltants ens importa. Protagonistes Villarreal, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM. Dilluns 10 de juny arribem a la 1:04 minuts del migdia i fem repàs de l'actualitat política provincial i local.
Turisme, Comunitat Valenciana i Aeroport de Castelló han rebut aquests guardons per part de l'Associació Empresarial Valenciana d'Agències de Viatges per la seva contribució i compromís amb aquest sector i en la promoció del destí Comunitat Valenciana. El director general de Turisme, Josep Gisbert, ha manifestat el seu agraïment a l'associació i ha destacat l'aposta per seguir treballant amb el sector en virtut d'una governança col·laborativa que, segons deia, està convençut que seguirà